L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, amb Cesset Nicolàs, Marita Ossés, Míriam Sobirana. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies, hola, hola, gràcies i hola a tothom.
Sobreviure al Nadal, Cesset Nicolàs. No és una mica exagerat aquest títol?
Bé, depèn de per qui. Potser sí que és, té connotacions negatives. Potser el més el que englobaria més realitat seria transitar el Nadal.
Però tu el fas teu a partir del que et diuen clientes.
Exacte. Jo em trobo a la meva consulta...
Com a coach.
Com a coach que sí. Acompanya dones a,
també,
a treballar.
Avui sou tres coachs. Aleshores, a veure sí. També quines discrepàncies hi trobem.
Exacte.
Endavant, Cesset.
Doncs això, jo em trobo amb les meves clientes que... Sí, el que sí que estiguem treballant del seu procés de creixement personal quan s'acosten les festes de Nadal és com que hem d'aparcar una mica el tema que estiguem fent i abordar l'estrès o les emocions que necessiten gestionar, inclús la planificació, l'organització de tot el que implica el Nadal, no? I per elles sí que realment ho viuen així, no? Com una cosa a la que han de sobreviure d'alguna manera, no?
Estem parlant de dones, eh?
Dones, exacte, sí, sempre. Sí.
I per què?
Bueno, perquè, primer perquè són les que jo acompanyo i per tant és la realitat que jo veig, però també és una realitat que he viscut jo i que visc també amb les dones del meu voltant, amb la meva mare, la meva àvia, les amigues, no, del meu voltant. Realment la càrrega mental, no, que realment veiem que en el dia a dia no està repartida entre homes i dones de la mateixa manera, que no dic les tasques, que a vegades les tasques poden estar repartides, però
sí,
la càrrega...
Si les tasques de l'any potser estan repartides una mica, no? Potser, no tot el que ho haurien d'estar.
Exacte, no totes les cases.
Però en canvi, per Nadal no es reparteixen tant, ens vens a dir.
Sí, bueno, el que vull diferenciar són, jo què sé, les tasques de casa, no? Que potser sí que estan repartides, el cuinar, el fer les tasques domèstiques, les rentadores, tot això, en el dia a dia pot estar repartit, però el que és la càrrega mental, que és el pensar en totes les coses necessàries i que necessiten tots els membres de la família, això encara recau molt sobre les dones. I clar, per Nadal això es multiplica per mil, no? En moltes cases. I la càrrega mental d'haver d'estar, de pensar en tots els regals a fer, a comprar, a distribuir els àpats, no? En organitzar i conversar amb els diferents membres de la família per fer aquestes trobades. Una mica també la conciliació, no? Què fer amb els nens durant les festes de Nadal, les vacances... Tot això, segons la meva experiència, segueix recaient encara molt en les dones.
Diu, efectivament, la Cesset Nicolàs, cada any per Nadal necessitem aparcar allò que estiguem treballant en aquell moment del seu procés, en referència a les seves clientes, per abordar la gestió de la càrrega mental i emocional que suposen les festes per elles. Perquè, segons afegeix la treballadora social Míriam del Olmo, sociohistòricament, totes aquestes càrregues han estat i són feminitzades amb frases que hem sentit des de petits, com «ella embolica els regals, que en sap més», «compra-ho tu, que saps les talles de tota la família», «fes-ho tu, que ho deixes al punt», «ella ho porta», «la tieta ho cuina», «l'àvia se n'encarrega». La construcció patriarcal sobre les ocupacions, també en aquestes dates, fa que les dones estiguem encara més sobrecarregades, estressades i saturades de tasques, activitats i feines perquè la màgia de Nadal sigui possible.
Caroline Kennedy. És veritat, Nadal comporta molta feina, sobretot per les mares. Però quan miris enrere i contemplis tots els Nadals de la teva vida, descobriràs que gràcies a això vas crear tradicions familiars i records per sempre.
Hola a tots, el meu nom és Assumpció Salat i sóc la directora del Centre de Psicologia i Formació Àgape de Barcelona. Uf, el tema dels Nadals. Tot un tema perquè aquí constatem una vegada més que cada persona, cada família, cada ser humà viu aquesta etapa de l'any d'una manera molt diferent de d'altres, no? Perquè aquí les nostres creences, les nostres idees, els nostres pensaments sobre el que són i el que signifiquen aquestes festes tenen una influència molt determinant, com amb tot en la vida, de fet. Si ens centrem, per exemple, en el paper de les dones, les mares de família, moltes vegades amb aquestes ganes de que es creï un bon ambient, de que la família estigui a gust, de que la casa estigui bonica, ens carreguem amb més feines i més tasques que ens acaben estressant i que a vegades els altres no acaben valorant de la manera que nosaltres esperàvem. Per això aquí és important fer aquesta reflexió de que si fem les coses, això de preparar la casa, de fer els dinars, de fer les compres, etc, etc, que ho fem perquè ens surt de dins, perquè gaudim fent allò, perquè en el fons sense esperar tampoc el que ens ho agraeixin o ens ho valorin, si ho fan bé i si no, gaudim del fet de preparar, d'organitzar. I si no podem fer-ho, doncs tampoc no ens carreguem amb allò, ho tinc que fer o ho haig de fer com si fos una obligació. Al final, pot ser millor fer menys, és més per un mateix i per tots. Moltes gràcies.
Sobreviure, doncs, al Nadal, des d'aquest punt de vista, amb Cecet Nicolàs, Marita Ossés, Míriam Sobirana. Senyores, Míriam, em sembla que estem sincronitzats, tu i jo, pel que fa a la veu, una miqueta.
Sí,
els dos estem,
una mica
estem
més greu.
Refredats, eh?
Sí. Bé, cosa d'aquesta època. A veure, jo crec que el Nadal ens posa davant una oportunitat maquíssima d'estar junts, de celebrar, de veure'ns. I aquí entren diversos factors. Un, el perfeccionisme de qui organitza, que vol que sigui tot perfecte, i aleshores, clar, això li genera un estrès tan gran que quan arriba el moment està tan estressada la persona que no ho gaudeix. Per tant, aquí hi ha un tema de perfeccionisme que a vegades, perquè estimes a la teva gent i perquè tens moltes ganes de que vinguin, vols que tot estigui perfecte. I això és un estrès que realment podem evitar, perquè s'ho d'en fes el que puguis i l'altre, doncs ja veurem tu. I segon, és saber demanar. És a dir, saber fins on arriba la teva energia i demanar ajuda. Escolta, pots anar a comprar tu això? Pots portar-t'ho el postre? Pots venir a decorar una mica? Pots venir el dia abans a parar a la taula? No sé, el que sigui, no? Però també a vegades ens costa demanar. I, bueno, pues, si la gent ve a casa, pues, com si fossin, bueno, convidats, però, bueno, són la família, pues, aprenguem a demanar. I tercer, jo crec que hi ha algú més profund que crec que seria bo tractar, que és quan, durant aquest any, la gent ha perdut algun familiar. Jo tinc diverses amigues, una s'ha quedat vídua, bastant jove, l'altra s'ha quedat sense mare, l'altra s'ha quedat sense el pare, i clar, és el primer Nadal que ho celebren sense la persona estimada. I una em deia ahir, bueno, nosaltres ho farem tot igual, com si ell hi fos. Dius, bueno, ell, el pare, no és que jo me'l recordo cada dia, tal i qual. Dius, bueno, cada un viu el dol en la família de la manera que el viu i potser en honor a aquesta persona que ha marxat, doncs ho farem igual que a ell li agradés. Està bé, ho respecto. Però vull dir que això genera una tristesa o un estrès emocional més profund per a veure com afrontarem, no la pregunta, com afrontarem aquest Nadal sense ell o sense ella. I aquest interrogant i aquest neguit fa que hi hagi més estrès. I després, el de sobreviure al Nadal, clar, és que si ho plantegem així, és com, escolta'm, doncs no passem Nadal, no? O sigui, és com sobreviure al Nadal és una manera de plantejar-ho, com has començat el programa, una mica forta, perquè és com, bueno, sobreviure a la pujada dels Himàlaies, no? Que realment hi ha un repte físic. I jo diria, bueno, com podem viure aquests propers dies des de l'estima, des del gaudi, i no parar tanta atenció a les coses físiques, que evidentment els petits detalls sumen, però si t'estressen, el que faran és que no gaudeixis d'estar amb els altres.
Marita Ossés.
Home, jo estic d'acord amb la Cesset de que el Nadal en realitat és només una ocasió concreta en la que es manifesta una situació ancestral de sobrecàrrega de la dona en el tema domèstic i familiar. Després faig el parèntesi de casa meva, no és així, o sigui, la meva mare sí que era de les que s'ho carregava tot, i nosaltres som 6 germans, 4 nois i 2 noies, els germans han agafat ells el relleu, ells compren, ells cuinen, ells paren taula, ells decideixen què posaran, no? El que ofereix la seva casa cada any posa adornos diferents, o sigui, és maquíssim, no? Però és veritat que el Nadal, en realitat, l'única que passa és una cosa que passa cada dia, doncs es fa més òbvia, més evident, no? I aquí no hi ha res a fer. Vull dir, o comencem a ser conscients de que és injust i fem doncs, el que hem fet a casa, que les dones ens relaxem una miqueta, o anem carregats amb aquesta tradició. El que sí que veig és que la dona, a part de que se sap més les talles o que té més gràcia per cuina i tal i qual, també és la que li interessa més aplegar persones. És un tema emocional i la que ho fa millor. Té més interès. Els homes, en general, no tenen tant d'interès per lo relacional. Llavors, aquest interès de la dona d'aplegar persones, de fer veure que s'estimen, i no de fingir, no, de manifestar que hi ha estimació, que hi ha un vincle i tal, és molt important per la dona, més que per l'home en general.
Sí, jo crec que amb això que dius estic totalment d'acord, que les àvies juntaven i ser de famílies que quan l'àvia ha marxat... Ja no s'apleguen, ja no junten per Nadal.
Forma part de la naturalesa femenina.
Sí, és el vincle, és cuidar el vincle. Llavors, aplegar persones, que dona molta feina, en el fons té aquesta inquietud de demostrem que ens estimem, que el que ens uneix val la pena, que no estem junts per casualitat. No? Uh-huh. Llavors, en el primer cas, jo diria... simplifiquem, no entrar en el joc de qui més coses, més complicats, més sofisticat, més regals, simplifiquem i recordar que l'important és estar junts, tot i que és veritat que jo a la consulta també em trobo gent que diu, ostres, ara em toca aguantar el meu cunyat tota la tarda, que és un pesat.
Sí, aquí estem ara obrint un altre front, efectivament. Sí.
No, però és simplifiquem i anem a lo essencial, que és... i ens importa el vincle que hem creat tots junts, no?
Sí, i en parèntesi, sobre els cunyats, algun comentari, Marita, és a dir, la persona que et diu, la persona, la clienta o el client que et diu ara em toca aguantar el meu cunyat, sí. Què li dius?
Primer de tot és canvia la teva... O sigui, estàs relacionar-te amb la imatge que tens d'ell, potser aquest any ha canviat, perquè no l'has vist tant online, no? Potser aquest any ha canviat, dona-li com a mínim l'oportunitat d'haver canviat, treu-te aquestes ulleres, això per començar, perquè ja l'estàs veient com era abans, i gràcies a Déu som éssers vius i canviem, o si més no tenim la possibilitat de canviar, i si no, doncs seu... el més allunyat possible d'ell i acosta't a alguna persona amb la que tinguis més afinitat perquè no neixi la guspira aquesta que fa que no vulguis anar allà.
Clar, i aquí hi ha una cosa important que és una mica reforçar aquest missatge de mirar de nou, canviar la mirada que tenim de l'altre amb tota la història que li hem enganxat en aquesta mirada que és així, que és així, amb tots els judicis, i aprendre a mirar de nou. I això és un aprenentatge maquíssim. O sigui, si el Nadal ens dona aquesta oportunitat de tornar a mirar el cunyat de nou i veure també el cor de la persona, no només quedar-se amb les aparences.
Cesset, tornem a l'inici, tornem a les tasques, no només físiques, sinó les mentals. Per cert, Cesset, a la Cesset, quan ha arribat a l'estudi, la Marita i la Míriam li preguntaven d'on ve el teu nom, eh?
Sí.
Tan original.
Sí. El meu nom és egipci, era la deessa de l'escriptura, i mira, m'han preguntat també si tenia familiars allà, no? Tota la meva família és de Sabadell, jo soc de Sabadell.
Sabadell,
sí. Però mira, els meus pares em van voler posar un nom exòtic i els hi va caure un llibre de noms egipcis a la mà i aquest és el que va sorgir.
Doncs gràcies per ser nosaltres, Cesset. Ens pots parlar de totes les càrregues mentals, per exemple, què s'ha de cuinar, o sigui, no només anar a comprar, sinó el que es deia la Marita que fan els seus germans, què s'ha de cuinar, qui pensa els àpats, per tant, qui recorda que hi ha una persona vegetariana, qui decideix tota mena de detalls que efectivament suposa dies, setmanes previs d'energia mental.
Clar, estic totalment d'acord amb elles que l'objectiu és simplificar i és el que treballem a les sessions amb les meves clientes perquè en el Nadal hi ha moltes coses a organitzar, com deies, no? Els àpats, les trobades, els regals, però a més, avui en dia i les mares joves s'hi estan trobant molt, és tot el que ve a través de les xarxes socials. Cada
en quin sentit?
S'afegeixen tot de coses que se suposa que s'han de fer, no? Perquè tal persona ho fa i et sembla superbona idea, perquè tu com a mare vols crear aquesta màgia i et perds en aquest voler crear,
o sigui,
això tan xulo, però vas afegint coses
molta feina,
i coses, exacte, no? No sé, el calendari d'advent, per exemple. No és només, en molts casos, anar i comprar un calendari d'advent al súper de xocolatina, sinó crear un regal educatiu, sostenible, divertit i barat per cada dia de l'1 al 24, no? Això, quan nosaltres érem petites, no hi era, no? Pues ja, aquí ja comença a partir del novembre a pensar tot aquest calendari d'advent. Ara s'ha afegit un elf que cada dia també de l'1 al 24 l'has de col·locar en un lloc diferent de la casa que representa que està fent una entremaliadura amb el Black Friday, que ja ens posa com... No?
La Marita et mira amb una cara com dient sembla que està parlant d'un altre idioma.
Clar, per això et dic que hi ha moltes realitats de Nadal. Evidentment, sí. Jo sempre he viscut el Nadal amb molta il·lusió i m'agrada molt el Nadal, però sí que és veritat que si ja era estressant abans, ara s'hi afegeixen totes aquestes idees que t'arriben per xarxes, que aquí és el que tu deies, és com a veure, no? Fer una mica l'exercici d'autoconeixement i de consciència pròpia, que no tothom sap fer, de dir, a veure, per mi què és realment important aquestes dates, què em quedo i què no em quedo, què compro i què no compro.
I saber prioritzar.
Exacte, triar una mica, no? Però moltes mares es troben en que ho volen fer tot des d'aquest voler, crear aquest moment tan especial, però que, clar, no? No és només què vols fer i què t'agradaria fer, sinó què necessites tu, també, no? Per poder-ho viure d'una manera més calmada.
I el que ens deia la Míriam, no? Aleshores, aquestes persones arriben als àpats esgotades.
Esgotades i com ja sense energia quasi d'abraçar la gent i de gaudir del moment. I aleshores, bueno, és un hàbit que tenim de quan preparem alguna cosa excessivament. Aleshores, arribem en aquella situació tan estressats, tan estressades o esgotades, que aleshores fa que no gaudeixis de la màgia de la trobada, que no gaudeixis d'aquell moment. I veure, també que descansis bé, eh? És a dir, clar, aquests propers dies, vull dir, es tracta de descansar per tenir l'energia, per tenir converses difícils i converses fàcils. Jo també prepararia com algunes preguntes. Què t'agradaria preguntar-li a la gent que vindrà o amb qui et trobaràs? Preguntar en el sentit de descobrir a l'altre, eh? És a dir, què és el que més t'ha agradat del que t'ha passat aquest any? Quina novetat has viscut aquest any de la que no sabem? A veure, cadascú que expliqui un secret que els altres no sabem de la seva vida. És a dir, pensar coses així que generen converses que ens donen energia, perquè si no només parlem del menjar i estem esgotats.
Depèn del secret, perquè depèn del secret, perquè si em permets la broma, Míriam, si surt aquí algun secret familiar, malament rai, que totes les famílies en tenen de secret.
Sí, bueno, però ja sé qui hi ha davant i el que puc dir i el que no puc dir, no? Però vull dir, potser la paraula no és secret. Alguna cosa de mi... Sí, alguna cosa de mi que els altres no saben.
Sí, sí.
No? I aleshores és una manera... Però, clar, per tenir aquesta creativitat i aquesta manera de generar converses divertides, amb bon humor, amb ganes, amb passar-t'ho bé, si estàs esgotat no et surt.
Clar, però tu estàs parlant d'anar cap endins, no? I el que ens agota és curar tant lo d'extern, lo que mengem, lo que posem, lo que regalem, el que, no? que lo d'anar cap endins, no? I, o sigui, al final la relació queda molt, molt minsa, perquè estem agotats en la preparació de tot lo maco i lo que dona plaer, però i tu estàs parlant de prioritzar que estem tots bé, que sortim d'allà amb sensació d'haver compartit, d'haver enriquit la nostra relació.
Clar, aquest seria l'ideal, no? Sí. És a dir, que ens reunim i no que la persona anfitriona està tan esgotada que els altres, bueno, fan el que poden, no? Sinó que hi hagi realment una conversa i que ho passem bé.
Sí, sí, totalment, no? I clar, des d'aquest estrès fa que tu no puguis viure el Nadal com a tu t'agrada viure'l, no? Per exemple, abans parlava, no?, de que la cita que hi ha hagut de la Carolyn Kennedy, no?, de crear tradicions i records per sempre. Evidentment, sí, la meva àvia va ser la creadora del meu esperit nadalenc i tinc molts bons records i jo visc el Nadal i sento el Nadal gràcies a tot el que ella va crear. I també després la meva mare. Però també sé, i vaig saber de més gran, la malaltia que passava la meva mare, la meva àvia per organitzar el Nadal, perquè tenia molts fills i, per tant, molts nets. Clar, nosaltres ho vivíem com una cosa supermàgica, però quan ja vaig ser adolescent i gran i ma mare m'explicava, realment...
Hi havia patiment.
Hi havia molt estrès i clar, molts a taula per menjar, molts regals a comprar, a vegades s'havia deixat de comprar algun regal i se n'adonava el Dia dels Reis... No? Vull dir que en crear aquesta màgia a vegades ens perdem...
A part dels àpats, potser podríem tocar el tema dels regals una mica més, no?, en aquesta societat tan consumista.
Exacte.
Perquè, esclar, aquí també podríem haver titulat el programa Sobreviure als regals, sobreviure al Black Friday,
també.
Sobreviure a la societat consumista, cada cop més, eh?
Cada cop més i cada cop
comença
abans.
I qui els pensa,
abans.
Els regals, eh?
Exacte.
També.
Sí, sí. A veure qui els pensa. Segons la meva experiència, no?, i el que comentàvem de les meves clientes, qui fa aquest mapa de regals, també hi ha qui, evidentment, es fa palès per Nadal el que tu necessites treballar-te també la resta de l'any, com deies tu, no?, el perfeccionisme, l'autoexigència, el voler-ho tenir tot supercontrolat, no?, el no saber delegar, el no saber dir no. Però clar, en els casos que jo em trobo, qui pensa tot això és la dona, no?, i a més no penso només en els que faré jo a casa meva, sinó en el que farà l'àvia, la tieta, no?, i jo m'encarrego de comprar-ho i que encaixi amb el pressupost de cadascú i que els regals siguin variats i que siguin, bueno, no?, i al final, evidentment, depèn d'aquesta autoexigència de cadascú, però sí, ja amb el Black Friday comença molt, molt aviat i és com aquella pressa de dir que ho vaig a fer ara perquè així ho tindré més barat, suposadament, no?, això ja seria un altre tema.
Sí, no.
Digues, bueno, és això, no?, que el sistema apreta a viure-ho d'aquesta manera i has de saber posar aquesta consciència per decidir, no?, amb què et quedes i amb què no.
Sí, no sé si pel que fa al Nadal i al consumisme, la Marita Ossés i la Míriam Sobirana, si esteu una mica escandalitzades o no, de com va evolucionant cada Nadal és més consumista. O sigui, aquí sembla que no hi ha marxa enrere.
Sí, no, jo penso que això és... Cadascú ha de decidir si viu el Nadal que toca, el Nadal que anuncien, el Nadal del sistema o el Nadal que vol, no? Jo fa molts anys que fem poquíssims regals, no? Amb la meva parella no ens fem. I al matí ens diem, tu ets el meu regal, jo sóc el teu regal. S'ha acabat. No? Amb els nens sí, perquè... No, ara no, perquè són grans, però vam dir-ho a la família, un regal màxim als avis, etc. És com parar els peus i deixeu que nosaltres eduquem els nostres fills com volem, no? Perquè si no, clar, són molts i no ho valoren. Llavors és decidir si quin Nadal vius i com el vol viure o deixar-te arrossegar per la corrent, no? No és fàcil perquè els teus fills estan amb molts més nens que tenen molts més regals que ells i tal i qual, però has de tenir paciència i veure a on els porta els altres el tenir tanta cosa i els teus veure que no tenen tant, no? com altres, per exemple, no? Però és una qüestió com de coherència, de viure el Nadal com altres coses, però el Nadal concretament és tan palès que estem en una societat de material, i el Nadal és tot el contrari, no? És la celebració en principi d'un fet molt espiritual, no? Que és l'arribada de la llum al món, que està a les fosques, que dius, bueno, jo no m'apunto amb això, no? Però té el seu preu, és veritat.
Míriam?
Sí, a veure, jo ara fa uns dies vaig estar a Londres i vaig estar caminant, quantitat de mercats, totes les botigues obrien moltes més hores, i dius, és que és un... és un mercat, això de Nadal s'ha convertit com en un mercat, mercadillos, i aquí també, no?, i a molts pobles. Aleshores, què passa? I a veure, jo aquí seré sincera i revelaré un secret. Jo avui estava fent endreça i dic, i això qui m'ho va regalar? I és que ni me'n recordo. O sigui, tinc una quantitat d'objectes i de coses que la gent et va regalant i realment te'n recordes d'aquells regals que han sigut molt especials. Aleshores, clar, si has de comprar quantitat de regals, al final acabes... bueno, no ho sé, perquè crec que generalitzar també és perillós. Però com podem fer un regal, però que sigui tan preciós, que sigui aquest és el regal que he rebut de la meva família o de per Nadal, i que t'acompanyi durant l'any? Aleshores, jo crec que en comptes d'abundància de molts regals, buscar coses concretes, coses especials, coses que no trobes així a por doquier, no? I també donar suport al que tu decideixes el Nadal que vols viure. Uh-huh. El que passa que si estàs molt de cara a la galeria i el que pensaran els altres... clar, doncs igual no fas el que tu creus que hauries de fer, sinó que fas el que creus que satisfarà els altres de lo que creus que lo que tu creus que ells pensen.
Aquí entra el tema de xarxes socials que dèiem.
I xarxes socials i sí. Lo que dirà el veí de no sé qui, el cosí, el cunyat i no sé quantos.
Sí, clar. Que és esgotador, tot plegat.
Estic
quedant esgotat només de sentir-vos.
Jo, si em permeteu, vaig sentir un cop una frase que crec que és molt adient aquí, que és, no pots evitar viure en el sistema, però sí que pots evitar que el sistema visqui dins teu. No? I aquí està una mica la clau de saber fer aquest autoconeixement i adonar-te'n quan és el sistema que està decidint per tu, o preguntar-te realment, no?, què és important per tu, què és el que tu necessites i què és el que vols fer i com ho vols fer, no?
Parles també, Saset, del batibull emocional d'aquestes festes. Què vols dir?
Bé, és que cadascú el Nadal el viu d'una manera molt diferent. Primer, depenent de la seva història, no? Per exemple, per mi el Nadal sempre ha sigut una època superbonica, jo sempre l'he viscut amb la il·lusió i amb aquest esperit nadalenc, però hi ha persones que odien el Nadal, que no els agraden aquestes festes i clar, que quan arriba estan enrabiats amb aquesta època, no? O que el Nadal, tal i com està ara mateix plantejat, està molt allunyat dels seus valors i se'ls genera aquest conflicte d'haver de transitar per aquests dies i haver d'entrar en un joc que a ells no els agrada, no? O que, evidentment, el que tu deies abans, que hi hagin persones que per ells eren importants, que per Nadal ja no hi siguin, i hi hagi també, no?, la tristesa o qualsevol altra emoció. I, per exemple, amb les clientes que em trobo, també és això, no? Potser són persones que sempre han viscut el Nadal positivament, però que degut a aquest estrès o no es veuen abocades per culpa del sistema o per culpa de deixar que el sistema entri dins d'elles, aquesta frustració i aquesta decepció de dir, ostres, un altre cop, no? Arriba Nadal i estic superestressada i no ho puc viure com a mi m'agradaria, no? Vull dir que, clar, entren moltes emocions en joc depenent d'aquesta història teva i depenent...
Dels cunyats, també.
Sí, sí, no? I de les persones amb què t'has de trobar o que no,
clar,
no et trobaràs.
Jo no m'he trobat mai en situacions així perquè gràcies a nosaltres ens
portem
bé, però...
O que a vegades... la soledat es fa més palesa en
també,
aquestes dates.
Clar, és que hi ha moltes realitats.
Exacte.
I moltes maneres de viure el que són les
sí,
èpoques.
Aleshores, jo sé de gent que està bastant sola en el sentit de que no tenen familiars o els familiars viuen en altres països molt, molt lluny, i aleshores celebren amb amics i amigues. I també és una oportunitat d'ajuntar amics i amigues i fer una celebració d'amistat.
Mm-hmm. Però sí que és veritat que hi ha gent que ja preveient aquella trobada, no? Sap que s'ha de trobar amb aquella persona.
Ja
I les dones que acompanyo, per exemple, que són les encarregades de crear aquella trobada i saben que aquell i aquell cada any s'enganxen, doncs també, no? És que clar, jo vull que tot vagi bé, que tothom estigui bé, clar, i això és incontrolable.
Canviem la visualització. Canviem la visualització, vale? Cada any s'enganxen.
Sí.
Bueno, aquest any potser no s'enganxen, perquè
clar,
potser
clar.
Han canviat. Punt 1.
En això
treballem. Punt 2. Si s'enganxen, jo no m'enganxaré amb ells. És a dir, jo m'ho prendré com un joc, què els hi puc dir, què els hi puc preguntar, clar. Quina broma podem fer, què podem fer, és a dir, canviar la visualització
sí.
que ens estressa més del compte,
sí, sí.
Perquè aleshores és l'efecte Pigmalión, que acabes siguent el que tu has visualitzat que sigui, doncs escolta'm, visualitza-ho com una celebració,
més,
que si és el que és.
Si em permeteu la broma, si la família ha sobreviscut els anys nadals més calents, entre cometes, del procés d'independència, ja ho pot sobreviure tot, no?
De fet, és possible.
Sí.
Pel que fa algú que ha marxat durant el darrer any, que abans esmentaves, Míriam Subirana, hi ha persones que es veuen obligades a un plus d'energia per dissimular-ho, que el que volen és dissimular aquesta absència, dissimular aquesta tristesa, perquè consideren que el Nadal és incompatible, una celebració amb la tristesa. Esclar, i potser estan fent el dol, no? Han començat a fer
sí,
el dol,
evidentment,
potser.
Estan fent el dol i durant els dies de Nadal o el dia de Nadal doncs es fa més visible aquest dol perquè aquella persona que durant els últims anys ho he celebrat amb ell o amb ella doncs avui no hi és. I el donar-se permís per plorar sentint que no estic fent un aiguafestes, no? És a dir, no estic a... No sé com es diu en català, perdona. No estic a espatllant la festa, sinó que sona bé la frase de Thich Nhat Hanh, no? Les llàgrimes que m'han caigut es converteixen en pluja. És que és una cosa poètica. Aleshores, no és que jo vulgui que la gent em presti atenció perquè ara ploraré o no ploraré o tinc por de si ploro o no ploro, o sigui, ja igual. Ja tornem amb la visualització aquesta de que em passarà el pitjor i em posaré a plorar i no em podré aguantar i me n'hauré d'anar. No, o sigui, respiraré i ens estimarem amb els que estiguem, encara que siguem dues o tres persones, no?
En el dol, o sigui, això de fingir que no estàs trist és, no té cap sentit, no? Perquè estàs trist, no? Però que ploris, com tu dius, que et donis el permís per plorar, dones el permís a tothom si tu plores, saps? Perquè igual tothom s'està aguantant, doncs plorem, ho deixem anar i ja està. O sigui, al final és Nadal i hi ha una cadera buida, doncs clar que és trist, no? Uh-huh. Però al final, jo he viscut el contrari, una mare que havia mort d'una filla d'accident i ningú no parlava de la filla perquè no volien fer-li més mal, recordar-la, i el que més mal li feia era que no la recordessin, no? Jo volia, i em deia, jo volia parlar de la meva filla, i la ploro tots els dies, no em ve d'un dia, per dir-ho d'alguna manera, i jo volia brindar per la meva filla, i la gent per ella, perquè suposadament ella, si les mantem, patirà més, no, està patint al màxim, que sigui un aniversari o que no pateixes més, estàs patint al màxim. Llavors, ella necessitava que es parlés de la filla amb naturalitat, que la fessin present, que no semblés que s'havien oblidat de la filla, no? I tenim aquesta idea equivocada de com que està de dol no li hem de parlar. Tot el contrari, moltes vegades és tot el contrari, és fem-la present, ja que no hi és, fent-la present, recordem-la, no vull que us oblideu de la meva filla.
I si et passa això, digue-ho. És a dir, celebrem un Nadal en la confiança.
Uh-huh.
Si sents que t'agradaria, si et passa algú semblant del que la Marita està dient, que vols compartir sobre la persona que no hi és, que vols compartir una pena, és una gran oportunitat per compartir-ho.
Bueno, és que
no esperar que siguin els altres.
Clar.
Perquè els altres pot passar això, que per respecte malentès no ho diuen. Doncs digue-ho tu. O sigui, atreveix-te, no sé, una mica de coratge, no?
Sí, i sostenir el dolor, no? Sostenir el dolor. No tot és alegria, la vida. Llavors, hi ha un... Estem tots junts, però sostinc el dolor d'aquesta persona que està trobant a faltar a aquesta altra i no passa res, no?
No, i el donar-nos permís per sentir, no? Que és tan necessari sempre. Per Nadal encara, jo crec que és un missatge més important a recordar, no? Perquè sembla que per Nadal, bueno, hi ha aquest missatge, no? Que tot és alegria
emocional,
i s'ha d'estar,
no?
S'ha d'estar bé, no? Per Nadal no em posaré trista, no? I per Nadal seguim sent humanes i afloren totes les emocions, siguin quines siguin, i donar-nos el permís per estar tristes si estem tristes o per estar enfadades si estem enfadades és igual d'important. Igual que donar-nos el permís també per estar alegres, no? Que a vegades dins d'aquest voler-ho tenir tot tan controlat, no? De les clientes que acompanyo, falta això, donar-me el permís per deixar anar, connectar amb la il·lusió, amb la sorpresa, deixar-me sorprendre, connectar amb l'alegria, no? Donar-te aquest permís per sentir, siguin les emocions que siguin.
Això suposo que també és el vostre cas, Míriam i Marita, també al llarg dels anys, que s'ha anat repetint el trobar-vos persones que no es donen el permís per gaudir, no només durant el Nadal.
Sí, sí, d'alguna manera, jo no sé, és una cosa ancestral que sembla que haguem d'estar patint. I evidentment sempre hi ha raons per patir, però són justificades. Aleshores, és aprendre el que diu Fran Jàlix, viu el present. Bueno, hi diuen molts altres mestres. Viu el present i gaudeix d'aquest present. Aquí ara estem bé. Aquí ara que estem junts, què podem fer per estar totalment bé? Doncs gaudir d'aquest moment i no estar pensant en el que va passar o en el que passarà o en el que hauria pogut passar que no ha passat, sinó tenir converses que siguin també generatives, i la paraula generatiu és com generar vida, generar joia, generar alegria, i que la tristesa sigui una motivació per connectar, no per desconnectar. Que ens connectem.
Clar, perquè tu dius, estem bé, no sé si estem bé o malament, perquè estem tristos, no és ni bé ni malament, estem tristos i ens permetem estar tristos.
Sí.
No, però no jutgem la tristesa com està malament o l'alegria com està bé. No, estem com estem i acceptem com estem.
Estem en pau amb la tristesa, no?
Estem, no, acceptem guerra, no? El que hi ha en aquell moment perquè ens està dient alguna cosa, clar. No?
Ens queden 10 minuts de conversa, aquest sobreviure al Nadal, amb la Míriam Subirana, la Marita Ossés i la Sasset Nicolàs. Pel que fa a les mares que no se senten bones mares, si no donen a l'abast, si no distreus molt els nens, Sasset, si no fas totes les, si no, com, tal com ens comentaves abans, no? Si no dus a terme totes aquestes propostes de la societat consumista. I després, a més, hi ha les que són mestres.
Sí, és curiós, perquè gairebé la meitat de les dones que acompanyo són mestres i s'hi suma això, s'hi suma l'organització del Nadal a l'escola. I l'altre dia una clienta m'ho deia i diu, és que cada any es fan més coses, cada any hem de fer...
A l'escola.
A l'escola, no? Cada any hem de fer més coses, no? Per crear aquesta màgia del Nadal a l'escola i això, clar, és un mes a mes, no?
Sí, en diuen la màgia del Nadal.
Sí.
S'ha de crear.
Exacte. És aquesta màgia que, ostres, el que deies tu, no, Míriam, de crear aquesta connexió, per mi això seria màgic, no? Potser és que no tenim prou ben entès aquesta màgia, que no és tant la decoració ni els superregals, sinó el estar allà present i connectar amb les persones que hi ha al nostre voltant, no? I és com que això se'ns oblida i anem afegint totes aquestes... Tot aquest atrezzo,
com
no?
Com si crear màgia fos una feinada, Míriam?
Sí, no, crear màgia és mirar-te els ulls. És mirar-te els ulls i aleshores veus més enllà de la façana frontal de la cara, no? I connectar amb la persona mirant els ulls i tenint una paraula amable i gaudint d'aquesta paraula i també gaudir dels silencis. De, de sentir que estem junts, d'aprofundir en aquest sentir-nos bé junts. I entenc el que deies, Marita, no és si estem bé o estem malament, no és comparar bé amb malament, sinó no jutjar, exacte, és que és el que has comentat, Marita, és a dir, estem aquí i estem bé perquè no jutgem. La tristesa està bé, el riure està bé, el goig està bé, l'enfadar-se una mica està bé, en aquest sentit de que no ho jutges, és el que és. Per mi aquest mantra de és el que és i està com està, és que és alliberador.
L'acceptació.
És alliberador.
Si sí, potser el secret seria no preveure com volem que sigui, no? És estar obert a que sortirà el que hi ha i interpretarem, entendrem, agafarem la informació que brolli allà enmig de tots per acostar-nos els uns als altres, no? La cosa és tenir... És que això ha d'anar així, no ha d'haver-hi conflicte, no? Doncs, si n'hi ha, veurem que en traiem, no?
Sí, anar amb compte aquests dies amb què estem visualitzant del dia de Nadal. Perquè n'hem visualitzat tota una sèrie de perfeccionismes, de coses, de que el cunyat no sé què, de quin rotllo, de que no sé què, el que sigui, o visualitzant la perfecció, i tot això ens treu de viure el Nadal en el moment present.
Després de tants maldecaps, de tanta preparació, Sasset, Míriam, Marita, pot ser que algun àpat del Nadal acabi com el Rosari de l'Aurora. Ja en parlarem en el programa especial de Nadal que farem amb en Ferran Ramon Cortés, però també pot ser que acabi malament aquell àpat, que no vagi tal i com havíem preparat i que la màgia no hi sigui gens ni mica.
És el que és, i bueno, han sortit coses que estaven a sota de la catifa i que bé que hagin pogut sortir, i a vegades ens sembla que no acaba com ens agradaria que acabés perquè teníem unes expectatives que no s'acompleixen, amb la qual clar, si tu compares el que passa amb les teves expectatives és quan dius, ui, això ha acabat fatal. Però si no tens cap expectativa i tothom finalment ha parlat, ha dit la seva, no ens hem posat d'acord, però hem dit, doncs que bé, que ens hem comunicat.
Sí, passa que no tothom ho viu així, perquè fa falta autoconeixement, no?, i consciència d'una mateixa per veure tot això, no? Llavors, bueno, sí, és com tenir clar, no?, que és realment important per tu saber també validar les emocions, siguin quines siguin, i acceptar-les, no?, i evidentment també escoltar, no?, també el que tu necessitis en cada moment, més enllà del que
i potser si veus que està passant alguna cosa així, és cert, tens raó, que necessitem autoconeixement.
Necessitem fer molt treball.
Però si veus que en el Nadal, durant l'àpat, el que està passant va segons la teva mirada de malament en pitjor, doncs posem sobre la taula a veure què ens està passant. Però podem encarrilar la conversa d'una altra manera? Per almenys acabar bé avui, no? Com seria acabar bé per vosaltres?
Sí, és l'essencial, no? Al final, si un pots estar dient aquesta carn està, és una porqueria, i no sé què, i l'altre es queixa dels que els nens fan nosa i tal i qual, és pujar un nivell, no? És a dir, bueno, aquí què és l'important, no? Podem pujar un nivell, perquè clar, tu parlaves de la màgia és mirar els ulls, segons quines famílies t'engeguen, no? Si diguen, no, mirem-nos els ulls. Has d'estar en una dimensió determinada, no? Però si comences a veure, doncs, que perquè si són molts, són valors molt diferents. Un va a menjar bé i un altre va a veure perquè els vins d'aquella, i l'altre va a veure si li pot convèncer de no sé què. I al final és trobar un punt en comú, no? Trobar un punt en el que ens podem trobar tots. El que va per menjar bé i tant li fa si hi ha converses o no, com el que voldria alguna cosa més, no? Llavors, entendre que són valors molt diferents quan hi ha molta gent diferent i des de fora intentar veure a on ens podem trobar, si més no, en aquella estona que estem junts.
I preguntar-ho. És a dir, posar una pregunta al centre de la taula perquè generi una conversa sobre aquell tema. Encara que vulgui dir tallar les microconverses que pugui haver bé, haver en aquell moment generar una pregunta que faci que parlem amb un altre nivell, és una manera de dir-ho, això, amb un altre nivell.
I com jo, clar, aquí a la ràdio estic acostumat a fer-ho, això, però sí, vosaltres, clar. Com ho fas, Míriam, en el teu cas? O sigui, com enmig de la conversa, quan hi ha aquestes, com tu dius, microconverses, no? Que tothom va a la seva i que l'ambient es va escalfant, què fas, Míriam, un cop de puny damunt la taula?
No, a veure, un momentet.
Ara
un momentet.
Ara has alçat el got,
a veure, un momentet, que tinc una idea que vull compartir, perquè és una gran oportunitat avui que estem junts, finalment, després de tota la feina que hem fet per poder estar junts i per celebrar. A veure, què us semblaria? A veure, expliquem-nos a algú interessant que ens hagi passat aquest any.
Ho fas tan bé, Míriam.
Sentit de l'humor molt important aquests dies de Nadal.
Sí.
I tot plegat ens permetrà transitar el Nadal, o sobreviure-hi. Sí. Moltes gràcies, Míriam Sobirana, Marita Ossés, Seixet Nicolàs. Ha estat un plaer. Moltes gràcies. Bon Nadal
gràcies.
I molt bones
bon
festes.
Nadal. Bon Nadal.
Gràcies.
A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
Sergi Torres, tancant l'ofici de viure. Ben retrobat, Sergi.
Gràcies, Gaspar.
Avui parlant dels camps morfogenètics. Jo crec que estaria bé començar de zero, no? Explicar-ho en paraules planeres, en la mesura del possible.
Sí, hi ha un exemple que és molt clar i d'alguna manera tots hi estem involucrats en aquest tipus de camps, però fa molt temps també em comentaven que fa molts anys era molt difícil aprendre a esquiar. De fet, era un esport bastant elitista, no moltes persones esquiaven. Però després es va començar a popularitzar i a ampliar més les persones que podien tenir accés a aquest tipus d'esport i deien que notaven que a més gent esquiava, més fàcil era d'aprendre a esquiar. I que això responia a això que anomenem camps morfogenètics, que no són res més que camps de possibilitats que s'obren dins de la ment col·lectiva. Per tant, quan algun, un ésser humà, arriba, assoleix, fa alguna cosa que la resta no hem fet abans, s'inicia un camp de possibilitats que s'anomena, Rupert Sheldrake els anomena camps morfogenètics. Això obriria una possibilitat a l'ésser humà. Quan es fa un rècord mundial de velocitat, un esport, l'atletisme, per exemple, estem veient que aquest assoliment obre la possibilitat a que n'hi hagi una altra persona que el pugui superar. Per tant, aquests camps morfogenètics serien camps de possibilitats. La pregunta aquí, quan veiem aquests camps morfogenètics, és, dins de la meva vida quotidiana, dins del meu espai més personal, quins camps nous puc obrir que estan esperant? Quins espais estan disponibles perquè jo explori, perquè jo obri camí? I aquesta pregunta em portarà a la famosa por. Veuré que aquesta emancipació, aquesta exploració, em pot portar a sentir la por de perdre coses o l'estabilitat, o si, per exemple, comencem a explorar dins d'una relació o dins d'una empresa quines possibilitats més hi ha, em trobaré que el que em frena, que el que frena realment l'evolució, el creixement, l'apertura, la creativitat, és la por. Per tant, si volem descobrir nous camps morfogenètics, noves opcions dins la nostra quotidianitat, inclús dins la nostra cultura, de la nostra societat, ens hem d'obrir a observar on estem sentint por i poder escollir què vull, creativitat i exploració o mantenir els sistemes a través de la por.
Sergi, moltes gràcies.
Gràcies, Gaspar.
Una abraçada als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Fins aviat. Una abraçada.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded times, many ways. Merry Christmas to you.
You know, everybody knows that Santa's on his way with lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is trying to spy. You know that. See if reindeer really know how to fly. Everybody knows reindeer fly.